Eva Coma es presenta el proper divendres 1 d'agost agullant el seu darrer llibre, Mercè i Joan, un llibre que va obtenir el Premi Proa de Novel·la 2024 i que repassa la polèmica història d'amor de Mercè Rodoreda i també d'Armand Obiols. I per parlar-ne ens visita la seva autora, Eva Comas, bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Primer de tot, gràcies per ser aquí a Ràdio Capital, perquè m'agradaria parlar una mica d'aquest llibre, no? que envolta aquestes dues figures tan destacades de la nostra literatura catalana, que són Mercè Rodoreda i també Armand Obiols. Com decideixes, no?, escriure sobre aquests dos autors, i crec que el llibre, a més, explora la seva relació tumultuosa, no?, que van tenir al llarg, no?, de tots aquests anys.
Doncs mira, fa més o menys 10 anys que em dedico a la recerca sobre Mercè Rodoreda i Armand Obiols. En l'àmbit acadèmic també he tractat altres temes, com puguin ser l'educació en època franquista i altres temàtiques, altres matèries, però en concret sobre Mercè Rodoreda el que havia fet és treballar els somnis i també l'elaboració, la creació, el procés de creació de la mort i la primavera. Procés en el qual Armand Obiols, Joan Prat, va tenir importància en la part de la revisió de la novel·la, no? Li feia comentaris amb lletra molt, molt, molt petita en els marges de la pàgina. I a partir d'estudiar molt els manuscrits i de llegir molt tots aquests comentaris i sobretot les cartes, em va meravellar la seva relació, no? En la qual és una dona que està ajudada per un home, cosa que habitualment no sol ser així, no? I llavors em vaig proposar de tractar la temàtica de la seva relació a partir d'una mirada novel·lesca. M'ho vaig pensar molt perquè clar, fa una mica de basarda d'entrada dir, ostres, m'inventaré coses, no?, sobre la seva vida, però al mateix temps se m'il·luminaven coses que qualsevol altre recercador acadèmic, en no mirar els fets amb mirada novel·lística, vull dir, no les veien, no? És a dir, per exemple, com eren les oficines de la Generalitat a París, en les quals l'Obiols treballava i la Mercè Rodoreda recurrentment hi anava a buscar els originals de la Revista de Catalunya per traduir-los, no? O com eren exactament les cambretes on vivien a París. O com eren els dominis del Chateau de Rossi-en-Brie, on es van enamorar, per exemple.
Mm-hmm. Perquè, esclar, entenc que aquesta és una història d'amor coneguda per tots aquells, no?, que hagin tractat una mica la literatura catalana, però com aconsegueixes treballar tot això, no?, tota aquesta informació, tota aquesta recerca en aquest llibre? Com ho plasmes, no?, a nivell novel·lístic?
Mira, d'entrada, acotant moltíssim el temps. Només tracto Només agafo 9 anys, els primers 9 anys de relació. És a dir, des de l'any 1939, ells s'enamoren a la primavera del 39, aquí, en el Chateau de Rossi-en-Brie, com et deia, i els segueixo en una època que és fascinant, que és el de la Segona Guerra Mundial i després la immediata postguerra, no? I m'adono d'una cosa que potser no s'hi ha posat prou èmfasi en la memòria col·lectiva, i és que tots els nostres exiliats tenien coll avall que un cop acabada la Segona Guerra Mundial tornarien. Mm-hmm. Nosaltres ho veiem d'una altra manera, perquè ja sabem per quins camins ha anat discorrent la història, però ells estaven segurs que un cop que hi hagués caigut Hitler i hagués caigut Mussolini, Franco també cauria. I estaven preparats, de fet, van formar un govern que és un govern que dura 3 anys allà a la rue Washington de París, a tocar els Camps Elisis, precisament per preparar la tornada. Estaven l'any 46 preparant el retorn. I llavors aquesta relació de Mercè Rodoreda i d'Armand Obiols, si això hagués passat així, el més probable és que s'hagués acabat com una història a l'exili, perquè en Joan hagués tornat amb la seva dona, amb la Montserrat, i Mercè Rodoreda hauria tornat al casal el Corquí, no? A Sant Gervasi. Clar, estic fent història contrafactual, però diguem-ne que estic dibuixant les expectatives que tenien. Sí. Però què passa? Que això no va ser així. Sí, perquè els americans els hi van interessar més doncs, mantenir Franco, que els espantava els comunistes, i per tant, tots els exiliats catalans es van quedar doncs, a la deriva, penjats, catalans i els republicans espanyols, esclar, evidentment, no? I Mercè Rodoreda i Armand Obiols, clar, també són una d'aquestes parelles que s'han formalitzat a l'exili d'una manera provisional, no? I llavors la relació continua endavant precisament per aquests avatars històrics. És a dir, és una novel·la on jo el que explico és com la història pot acabar condicionant la vida de les persones.
Perquè, a més, van viure aquests fets històrics tan rellevants com poden ser aquesta guerra civil, no? Que just iniciem el llibre el 39, però és a les acaballes d'aquesta guerra civil, i llavors l'inici d'aquesta Segona Guerra Mundial. Esclar, tot això condiciona la vida d'aquests dos personatges.
Totalment, totalment. De fet, ells marxen a l'exili, com ara bé deies, l'any 39 surten precisament per Agullana i van, el primer lloc on estan és a Perpinyà, després van a Tolosa i finalment, gràcies a diverses gestions, aconsegueixen aquest xató on podran fer una mena de prescamp. És a dir, ens hem d'imaginar Mercè Rodoreda i Armand Obiols formant part d'un grup, que eren els escriptors i intel·lectuals catalans, que havien de deixar constància de com havia anat la desfeta de la Guerra Civil. I que aquest xató el fan servir com un lloc on demanen màquines d'escriure, on ajudats pels intel·lectuals francesos d'esquerres, doncs envien articles, entrevistes, reportatges, també contes en algunes ocasions, a revistes, sobretot de Sud-amèrica, per donar a conèixer quin és l'estat de desfeta de la República. És a dir, ells allà estan treballant i és allà on s'enamoren, no? I aquest enamorament té lloc en aquest temps que queda com una bombolla entre el moment en el que ha acabat la Guerra Civil i encara no ha començat pròpiament en terreny francès la Segona Guerra Mundial. De fet, ells estaran a Rossembri fins just el 12 de juny de l'any 40, és a dir, si passen ben bé un any a Roissy i relativament tranquils, entre cometes, no? Perquè el 12 de juny és quan han de marxar corrents de París perquè entren els nazis a la capital francesa per fer-se la seva, no? I això és una història que s'explica en el capítol 5è del llibre, on una mica s'hi recullen els ressons de tot el que ens van deixar tant l'Obiols, la Rodoreda, com altres amics que van fugir amb ells, no?
Perquè ha estat complicat tot aquest procés de recerca i de documentació a l'hora de configurar tot el llibre, és a dir, s'ha hagut de descartar molt de material perquè entenc que, clar, una de les coses que tenen aquests autors és que la documentació no, la porten al dia. Com ha estat aquest procés?
Doncs mira, són moltes hores d'arxiu, és veritat, però també en ser una novel·la i no ser un treball acadèmic m'he volgut impregnar també d'altre tipus de fons, no? Com puguin ser les fonts hemerogràfiques. És a dir, per exemple, si Mercè Rodoreda en una fotografia a Llemotges porta unes sabates de dos colors, doncs veure a través dels anuncis de la premsa de l'època com eren exactament les sabateries on ella podria haver-hi anat a comprar. O, per exemple, les postals que ens descrivien. Ella en una carta diu: "Estic aprenent anglès al cafè de la Bourse." Val? Doncs anar a buscar com era el cafè de la Bourse i trobar-lo en una postal de l'any 42, és a dir, exactament de l'època. Després, els viatges. Clar, he recorregut tots els llocs, no? On passen coses en la meva novel·la, no? Perquè, d'alguna manera, les distàncies, el caràcter de les ciutats encara guarden moltíssim la memòria, no? Els mateixos edificis. La base de submarins on en Joan Prat va estar descarregant ciment i després el camp on va estar treballant com a escrivent, no?
Esclar, estem parlant també, no, de tots aquests viatges que fan tant Mercè Rodoreda com Manu Obiols. Crec que té importància, no?, totes aquestes ciutats per on van passar, i a més estem parlant d'aquests primers 10 anys, no?, de la història d'amor entre aquests dos protagonistes. Entenc que també és important, no?, la presència d'aquestes ciutats en la configuració del caràcter de tots dos.
I tant, sí, tot i que ells dos, quan hi són, en general se'n queixen. Ells dos només volen ser a París. La Rodoreda protesta moltíssim, i l'Obiols també, que Llemotges és una ciutat que, bé, després hi vas i t'agrada molt, i ens agrada moltíssim. I en Bordeus també els hi passa el mateix. Diu, sí, aquí hi vivia Montesquieu, diu el Joan Prat, però tret de quatre coses ja me la conec molt, no?, la ciutat. I ells dos volen desesperadament ser a París. Efectivament, perquè a París és on s'hi cou tot, no? I és on hi ha... és la capital artística d'Europa. I per això la seva fita és sempre ser a París. I els moments finals de la novel·la... els capítols finals, doncs, és precisament l'arribada a París i quan per fi tenen aquella cambreta petitíssima que a Mercè Rodoreda no li agradava gens perquè deia que era com un cop de puny, molt, molt petita, però finalment s'hi poden estar a la Gauche Chemedy.
I estem parlant només d'aquests primers 10 anys, no? Però la història de Mercè Rodoreda i també d'Armand Obiols va ser llarga. Esclar, no sé si en un futur podríem veure més capítols, no?, d'aquesta història d'amor, o estàs pensant en escriure alguna altra cosa. No sé si tens alguna altra cosa dins el tinter que ens puguis explicar.
Mira, ara mateix, de moment, jo com que també sóc traductora, he estat ficada amb una traducció que sortirà el mes de setembre, però... tinc pendent, òbviament, de continuar investigant. No sé si em faré un assaig, si em faré contes, una novel·la, el que sigui, no? Sí que sé que la temàtica de Mercè Rodoreda i d'Armand Obiols per mi és molt important i prou estimulant com per continuar-hi treballant, però sí que encara no sé una mica el gènere com ho faré anar.
Doncs estarem molt pendents d'aquestes traduccions també, que ens agrada gaudir d'aquesta literatura i també d'aquesta continuació de la història, no?, de Mercè Rodoreda i Armand Obiols. De moment gaudirem d'aquest llibre de Mercè i Joan que es presenta aquest 1 d'agost a Agullana. Hem parlat amb Eva Comas, moltes gràcies per ser aquí a Ràdio Capital i esperem que vagi molt bé la presentació del llibre.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.